deixo pendent el Roger Arbusa i el Sergi Andreu de seguir el que pugui dir Mendy Líbar d'aquest possible penal de Ramos a Ipurua en el moment que ens centrem amb el Barça, perquè continua aquesta dinàmica irregular. D'això ja no hi ha dubtes, aquest equip és irregular. També comença a ser desconcertant. Ja us aviso que avui no farem l'enquesta de les opcions del Barça a la Lliga. Fa tres setmanes les opcions les vam deixar amb 3 i mig sobre 10 i com crec que no canviarà gaire, com a mínim en positiu, doncs aquesta setmana ens estalviem.
Que lluny queden aquells sets i aquells
sí, sí, vaja. El Ricard Torquemada acostuma a revisar els partits del Barça l'endemà per trobar més detalls futbolístics i també per polir una miqueta el que hem fet a la TDT. Ricard, ja has revisat el Barça 2-València 2 d'ahir?
Sí, senyor.
I què?
Saps què passa? Que ara que veig els partits des de l'estudi, són dos partits, el que veig a l'estudi i el que veig l'endemà. Perquè, clar, ja estic acostumat a mirar amb detall i en directe em costa molt. Bé, doncs he descobert coses que no m'havia imaginat com havien estat, d'altres que m'han semblat bastant evidents. Vull dir que... Bé, podem començar per on vulgueu, però tinc la sensació que després del 2-1 el Barça juga els millors minuts i que té el partit per rematar-lo.
Amb aquella Braithwaite, no?
Sí.
Que treu amb el peu.
Sí, i alguns atacs llargs, aguantant la pilota, i la primera pilota que perd en l'atac més llarg, a la següent acció, el València fa l'empat en una bona acció ofensiva, on probablement el Barça va en la defensa, però no en la permissivitat perquè arribi l'acció, sinó en la defensa de la jugada. Jo, en canvi, havia tingut més una sensació que amb el 2-1 el partit ja s'havia trencat. Es trenca definitivament amb el 2-2. Aquí sí que el Barça ja no pensa en res més que en jugar-se-la, i també aquí es pot entendre aquesta sensació. A mi la primera part és la que no m'agrada, definitivament. Crec que per mi Koeman, hi ha una cosa que no es resol bé amb les lesions de Dembélé, sobretot, o d'Ansu Fati, que és l'amplitud. Jo crec que ara parlarem, Xavi, del dibuix, però el que és evident és que el Barça té molta gent per dintre i continua saturant excessivament per dintre, i contra un equip com el València o com els equips de Javi Gracia, que saps que t'esperaran al darrere, necessites amplitud i profunditat. I el Barça no la busca d'una altra manera, és a dir, no ha provat amb Conrad, continua acumulant mitges puntes, ara despenja un dels migcentres, però el despenja també cap a la mateixa zona, i aleshores s'atura una zona on a vegades és important deixar-la descoberta per ocupar-la, no ocupar-la d'entrada, perquè si l'ocupes d'entrada els defenses tenen moltes referències. Continua agradant-me molt més Braithwaite de nou que Braithwaite a la banda, sobretot en partits contra defenses baixes, com la d'ahir, contra equips com la Real Societat, que juguen més cara a cara, es pot entendre més la posició de fals nou de Messi i Griezmann i Braithwaite per picar l'espai, però en partits d'últim terç del camp, jo crec que ahir van perdre els primers 45 minuts.
Jordi, Costa, tu estàs entenent el que vol fer Koeman amb la idea de joc de l'equip?
Sobre el que plantegen els inicis de partits, l'acabo entenent. No sempre comparteixo el que acaba dibuixant, però, per exemple, ja sé que no té extrems, però per mi la manera com planteja el partit d'ahir, sabent que Gràcia t'esperarà al darrere, sense ningú ocupant les bandes, ara ho deia el Ricard, no ho entenc, però crec que el que ens dibuixa als inicis de partits té un sentit, o sempre li acabo trobant un sentit.
Espera un moment perquè parla Mendy Líbar, a veure si li comenten el tema del penal.
Cuando se pita ni cuando no.
No tengo ni idea. Ha habido esta semana unas cuantas manos y no sabemos cuándo se puede pitar, cuándo no, pero hoy da la casualidad que se ha tomado la decisión en 20 segundos, cuando normalmente están dos minutos o tres dando dale que te pego, imagen a cámara lenta, imagen rápida, imagen de una cámara, de la otra, de no sé qué. Hoy en 20 segundos lo han decidido. Resulta que se ha visto que le ha dado en la mano. El mismo jugador, Sergio Ramos, ha comentado que le ha pegado en la mano. Pero como nosotros no sabemos qué es lo que pitan, y yo creo que los árbitros tampoco, cuando hay que pitar penalti y cuando no, pues seguiremos con este problema toda temporada seguro. Y dará igual que haya VAR o que no haya VAR.
però ni siquiera existen.
Bueno, pues es duro. Jo crec que els problemes del Barça són un joc de nens al costat de la regla de les mans al futbol. És una de les qüestions que a nivell de reglament, d'arbitratge...
És que té raó, és que el que falta és definir el criteri.
Sí,
a partir d'aquí...
Sí, és que no, estem descol·locats, tothom està descol·locat.
Però inclús amb criteri, les d'avui també són complicades, perquè hem parlat tots cinc i alguns les veuen involuntàries, les altres no. Uns veuen que talla la trajectòria de la pilota i uns altres no. Vull que són unes mans... per molt criteri que tinguis, també molt complicades de decidir si és penal o no.
Per tant, aquestes d'avui, encara que... És a dir, no, seguint el criteri de ser una cosa que sigui molt evident, no haurien estat de VAR. Ens hem de quedar amb la impressió que n'ha tingut l'àrbitre al principi.
Però i les del central Lenormand l'any passat en el Barça, el Real Societat?
És que per mi aquelles tampoc és penal.
Però les van xular.
Sí. Si és que jo vaig igual de perdut que vosaltres amb el criteri. I si a sobre hi afegim que ni nosaltres ens posem d'acord amb què hi veiem, doncs és molt difícil.
A mi, com aquelles em van semblar mans, aquestes també, clar, vull dir... els criteris són diferents.
Però abans d'aquesta revisió del reglament que diu que la mà no pot estar en una posició antinatural, aquelles d'en Lenormand et van semblar... Amb justícia,
ui,
tu
que,
xularies en, que, el teu, en el teu reglament particular?
És que no, jo sóc molt disciplinat i intento adaptar-me, diríem, al que marca el futbol actual. És que no me'n recordo abans què pensava, Xavi, de veritat, t'ho dic, eh? O sigui, intento valorar-les des del punt de vista que tinc ara, que és el que he vist o el que m'han explicat, i evidentment que hi ha confusió com vosaltres, però clar, estem jugant a què xiularíem nosaltres, no? Doncs és el que cadascú xiularia.
I ara que estic veient la repetició, per mi hi ha un punt clau, que és que jo crec que si la pilota no toca el braç de Sergio Ramos, hi ha un jugador sol davant de Courtois de l'Eibar. Per tant, té una transcendència. Aquella era la normal, sembla que era un jugador del Barça que va anar a rematar el primer pal, no la va tocar, però la pilota ja no tenia transcendència, perquè si no la toca la normal se n'anava fora de banda.
Veient aquesta repetició que diu l'Uri, que l'estava veient jo ara també, us dono la raó que no anava al cos de Ramos, sinó que segurament hauria anat a Quique, que està a l'àrea petita. Això sí que... Però, vaja... Això us donaria algun punt més de raó a vosaltres. A mi em continua semblant que és incontrolable.
Sònia, tu no et mous, de la teva posició?
No, crec que estem veient tots les mateixes repeticions.
Sí.
I és que et diré més, és que hi ha en algunes preses que em sembla que és impossible que xiulis mà, i en unes altres preses us puc comprar... Però és que jo crec que ell mou el colze un cop ja li ha tocat la pilota.
Però li toca la pilota al colze...
Però en aquesta presa d'esquena, si no toca la pilota, la remata Quique.
Sí, això és així.
És que la presa d'esquena... I no és el cos, és el braç.
No, hi ha un criteri que no s'utilitza mai a l'hora de decidir si un penal o no. Es parla molt de la voluntarietat, de si està separada del cos. Per mi és la transcendència de la jugada. O sigui, què passaria si aquella pilota no toca la mà?
Sí.
Bé, és que això dic... està contemplat en l'estirada de l'Anglès a Ramos al Clàssic. Un dels factors que han de fer decidir els àrbitres si és penal o no és si la pilota està en condicions de ser jugada pel jugador que rep la petita empenta o manxada.
Però en els penals no es parla mai de la transcendència de la mà.
No. Escolta'm, tornant al Barça, Costa, què volies acabar de dir?
M'estava allargant molt, que d'entrada vull entendre i sovint entenc què vol fer... Tot el que reformula sobre l'emergència a les segones parts, generalment no comprenc res. I quan dic l'emergència vull dir quan fa canvis...
Sí, els canvis.
No, però vull dir que quan el partit està ben encarat generalment no sacseja gaire, però quan la cosa està...
Si tens necessitat, acostuma a no encertar-la. És així.
Bé, jo no seré tan agosarat, diré que no acostumo a entendre res del que fa. Per exemple, el Ricard que s'ha mirat el partit, a mi m'agradaria saber... si ha estat capaç d'escatir com es dibuixava el Barça al final del partit d'ahir, perquè jo no ho he aconseguit.
Bé, era molt asimètric. Però, Jordi, és que la primera part i la segona tampoc et cedissis el mateix dibuix.
No.
És que
per mi no.
Tinc la sensació que O doble pivot o 4-3-3, però sigui coses híbrides com les que estem, com les que s'estan intentant fer últimament, jo crec que no és ocupar de manera racional els espais. És a dir, quan algú va inventar els sistemes i els números, és perquè el que busques és una ocupació racional del terreny de joc, d'una manera o d'una altra. Aleshores, els números, evidentment, que són, com va dir Menotti, un número de telèfon, però un dia algú va dir, mira, és una bona manera d'ocupar els espais. Clar, si el que fa el Barça ara no sabem ni posar-li un número, l'equip final que diu el Costa o aquest d'ara que és un pivot, i una, vol dir que els espais no estan ocupats de manera racional.
Però al final, Ricard, és que per mi la queixa no és que jo no sàpiga posar-li un número de telèfon al que està passant, sinó que és incomprensible perquè entra Trincao, que en teoria se situa a la dreta, però la realitat és que Messi, de qui ens hem queixat sovint, que el posaven a la dreta i no s'hi quedava, jugava més a la dreta que a Trincao. Es va quedar a Braithwaite, interpreto que continuant de nou, i a l'esquerra no hi havia ningú, hi havia Alba, però a l'atac no hi havia ningú.
A veure, Àlex Delmas, bona nit.
Bona nit a tots.
El 433 és el teu número de telèfon?
No ho és, però no m'importaria.
T'agrada, el 4-3-3. Tu creus que Koeman ara està en un 4-3-3? Ho veus com el Ricard, que és una qüestió difícil de definir? El que ha utilitzat Koeman, sobretot per començar els últims 3 partits?
El d'ahir era més difícil. Per mi parteix en 4-3-3, igual que el dia del Llevant, igual que el dia de la Real Societat. El que el fa més difuminat és la posició. Aquest és un sistema en què és molt important que la gent que juga per dins sàpiga interpretar el joc, no? I en aquest sentit, per mi, Coutinho es despenja massa i se'n va massa a dalt. Això és el que fa, diguéssim, difuminar, no? Però crec, o intento imaginar, que la idea és el 4-3-3, i més tenint en compte que venim de 3 partits on ve així, no?
Àlex, una cosa, però, si fas jugar Coutinho aquí o fas jugar Griezmann d'interior, ja no és un 4-3-3. Perquè ells se'n van a l'alçada de la línia defensiva. O sigui, o algú no els hi demana que juguin on haurà de jugar un interior al 4-3-3, o ells prenen una decisió i ningú la corregeix, i aleshores diríem que els dos sectors no estan ocupats de la mateixa manera.
Absolutament, és que per mi aquí és una de les grans errades del Barça, és a dir, que el sistema s'utilitza com a punt de partida però no s'actua racionalment amb els espais. Ja sabem que a l'últim programa, a l'últim club de la mitjanit, vam parlar de que sí, si els responsables de l'amplitud han de ser els laterals i no els extrems,
sí,
ja comencem malament, no?
Tens dades sobre exemple. Això del partit d'ahir, oi, sí, Àlex, sí. M'has dit a la tarda?
Sí, és que jo crec que és un del... A veure, Guardiola tenia una frase que deia, quan estàs atacant malament, mira com defenses, i quan estàs defensant malament, mira com estàs atacant, no? Doncs d'alguna manera el Barça es podria mirallar una mica en aquesta frase. Crec que el Barça està atacant molt malament, i està atacant malament perquè l'amplitud aquella que hem parlat sempre, sí. La fa amb els laterals, la fa excessivament. Ahir el Barça acaba davant d'un equip que està replegat en bloc baix i davant d'un equip que t'empenya les bandes, és a dir, que és el que vol, acaba amb dos regats bons en tot el partit, un per cada banda, un el fa Messi i l'altre el fa De Jong. No hi ha res més. Llavors, si tu tens un equip tancat i no l'obligues a obrir-se, malament vas. I l'única manera d'obligar-lo a obrir-se és que les bandes siguin productives, però no amb centrades, no amb presència, sinó amb desequilibri. Per tant, el desequilibri l'has de buscar, jo crec que amb especialistes, que són extrems, no? El d'ahir, jo crec que tots els que ens hem educat en aquest sistema, si no t'arriba un gol a la primera mitja hora, saps que aquell partit te'l guanyen els extrems. Sigui de manera directa o de manera indirecta. De manera directa perquè te'n pots anar, o indirecta perquè et creen els espais per dins. No?
Però
i el problema del Barça
per una amplitud ara no en té.
O té Conrad. Però és veritat que no. Jo crec que aquest equip enyora molt a Ansu, enyora molt a Dembélé, però has de buscar alguna fórmula.
Jo hi coincideixo amb això, que diu l'Àlex. Des del dia que ens va dir que els laterals no poden fixar amplitud com els extrems, jo crec que ens va donar la pista bona, tot s'ha anat confirmant en aquest sentit. I amb la lesió de Dembélé, l'equip a partir d'aleshores ha tingut alineacions on ningú ha fixat amplitud, perquè és el que dèiem també un dia, fins i tot, mira, Serginho Dest, si jugués d'extrem encara te la podria fixar, però jo a Jordi Alba no hi aniria, perquè no és capaç de desbordar-me. Per tant, si algú no atreu la teva atenció, tu no pots donar amplitud, perquè ningú t'està responent al que tu estàs proposant, no? I si només hi ha Conrad, doncs s'hauria de fer servir Conrad en algun moment d'aquesta fase sense Dembélé, perquè és que si no, Coutinho, Griezmann, Messi, és que tot va parar l'embut.
Ha citat Dembélé. Marta Carreras, bona nit.
Bona nit.
Dembélé avui s'ha entrenat amb el grup per primera vegada des que es va lesionar. Arriba per dimarts a Valladolid per guanyar amplitud?
Doncs demà serà clau l'entrenament, eh? Encara no ho podem assegurar. Sí que és veritat que des de dijous passat, que ja va començar a tocar pilota, que avui ha entrenat amb el grup, demà és quan donarà la convocatòria a Koeman i veurem si entra. El que sí que és veritat és que estan en la fase final de la recuperació. Es va lesionar el 5 de desembre. Des del club no van donar timings de retorn.
Eren
però des de l'entorn...
Eren unes 3 setmanes, deien, sí.
Sí, 2-3 setmanes des del seu entorn. Es van complir ahir just les 2 setmanes, per tant estan els últims dies, i si no entrés demà passat ja hauríem d'esperar una setmana, perquè després els jugadors tenen festa i el proper partit és contra l'Eibar la setmana següent.
Àlex, Ricard, o sigui, no torna Dembélé, posem-nos en aquest escenari. Com ha de trobar Koeman la solució perquè l'atac flueixi millor del que està fluint?
Àlex.
Posant especialistes, jo me la jugaria amb especialistes, eh? Perquè és exactament el que comentava el Ricard i no incidirem més. Jo crec que ha de tenir oportunitat Conrad, i si l'ha de tenir Trincao ha de ser Camavona. A mi m'agradaria veure'l
sí, senyor,
a Cama...
El van veure uns minuts. Quin partit sí? Van veure uns minuts? Que, a veure, recordo que amb el Costa a la TET vam parlar que vam dir, oh, si ha de jugar Trincao que jugui aquí, contra la Juve potser?
Sí, pot ser, sí. No fa gaire, ho vam comentar també a la transmissió.
Sí, contra la Juve.
I era la segona vegada que passava. Ho havia fet també en un partit.
És que és estrany.
Conrad va jugar 11 minuts contra el Ferencváros.
No, però parlàvem de Trincao.
No, és estrany que amb els minuts que ha tingut Trincao, Àlex, aquesta via no l'hagi explorat gens.
Trincao va jugar, va tenir una estona d'extrema esquerra contra el Llevant.
Ah, el Llevant era.
Sí. El dia de la Juve va jugar per la dreta, però el van canviar al descans perquè no...
Ah, és veritat, el dia del Llevant, correcte.
I és l'únic lloc on pot aportar alguna cosa útil, ni que sigui això que diu l'Àlex de...
Fixar el lateral, no? Amenaçar amb bona centrada, té bon colpeig.
Sí, a mi em sorprèn que no s'hagi provat això, però vaja, potser ara és el moment, no? És veritat que hi ha jugadors més desequilibrants, però al final l'objectiu és aquest, no? És a dir, no només amenaçar amb la centrada, perquè si amenaces amb la centrada, al final el lateral es pot quedar home a home amb tu, sinó amenaçar amb regat, perquè llavors sí que ha de rebre una ajuda, i llavors sí que treus algú del mig per allà. D'aquesta manera pots començar a fer mal.
Què passa, Àlex? Que acadèmicament jo estic 100% amb el que estàs explicant, o sigui, estic d'acord amb tu i amb el Ricard, però en aquest aspecte em poso en el lloc de Koeman, i penso, home, si poso... Imagineu-vos que dimarts surt amb Conrad i amb Trincao. S'ha de carregar algú, no perquè estiguin tenint un rendiment espectacular, però si poses Conrad i Trincao i diguem que jugues amb Messi pel mig i et carregues Griezmann, Braithwaite, Coutinho, que a ell li agrada tant, vull dir que has de sacrificar gent que... com a mínim pel que li hem vist fins ara, el convencen. No sé si és una decisió fàcil.
Arriba un moment que per tenir un equip compensat, com que la plantilla no està compensada, vas perdent com qualitat per anar posant peces que toquen al seu lloc. Perquè si tu poses la davantera de Trincao, Braithwaite i Conrad, i a Messi per darrere, posa-li, deixes homes que en teoria han de marcar més les diferències, i aleshores el que et passarà... és que, perquè jo crec que aquest equip pot jugar millor, però el que passarà Sònia, és que jugaràs bé, però tampoc et servirà de res.
Crec que aquesta equació que planteges és determinant, perquè per mi aquest és el debat. O sigui, jo tinc molt clar què triaria. O sigui, jo perdria qualitat, perquè és que, a més, la qualitat que tens la podríem començar a discutir sobre quina és la qualitat en l'univers qualitat. I el que necessitem és que l'equip comenci a comportar-se com un equip i que arribi on pugui. Si després no arriba a la Costa, doncs no arriba a la Costa, però necessitem una estructura col·lectiva, necessitem començar a crear alguna cosa, encara que sigui amb poca qualitat, perquè l'equip se senti orgullós d'allò que fa. Ara mateix estem, com dius, sacrificant això per la qualitat, però és que aquesta qualitat que tenim ja no és la qualitat que teníem, ja ho sabem de fa temps, i no sé si es marquen diferències.
Però, perdona, Oriol, molt ràpid, és que hi ha una cosa que també ve perjudicar Koeman, que és que el que li funciona en uns contextos no li funciona en d'altres. Per exemple, el dibuix de la primera part de la Real, amb Griezmann i Braithwaite oberts, i amb Pedri, amb De Jong i Messi per dins, a mi em sembla fabulós. És el millor que he vist aquesta temporada.
Si el rival s'obre i et deixes coses, és molt diferent, com la Juve.
Absolutament.
Clar, això és benvingut al Montreal, no?
Ja, sí, sí, però clar, a Koeman això li serveix per un partit i el dia següent l'intenta fer servir i no li funciona.
Es tracta de detectar què és el que necessites per cada partit. Marta, ara et preguntaré pels centrals, que tens bona informació. Per tancar aquest tema futbolístic, que és dens i és molt interessant, eh? O sigui, creieu que és més important ara mateix guanyar amplitud, sigui com sigui, amb les peces indicades, que no pas si 4-3-3, si 4-2-3-1, una cosa porta l'altra o no tant?
Jo abans que responguin, deixem fer un comentari que també relaciona amb això. I ja sé que per l'equip pot ser millor trincar a l'esquerra, però com a futbolista trincar a l'extrema esquerra és un 50% del que pot arribar a ser trincar a la dreta. Que per mi és un clar jugador que ha de jugar d'extrem dret a cama canviada.
No, si és un 50% del que l'hem vist a la dreta...
Esperava el teu comentari, Sònia.
No, però és
l'opinió que tinc.
Però
aquest jugador l'he vist fer grans partits d'extrem dret al Braga.
Sònia, Luri ha dit el que pot arribar a ser. Sí. El que jo li diria a Luri és, ara l'utilitzem per l'esquerra... Sí, sí. I no el cremem i pensem en allò que ens pugui donar a arribar a ser per la dreta, però tenim temps. Hem de tenir paciència amb Trincao, és jove, és un jugador amb qualitat, però és que jo crec que ara l'equip està per davant de les necessitats individuals.
No, entenc el vostre comentari, però el que vull dir que per mi és un clar jugador de jugar cama canviada.
A veure, Àlex, què és més important? Resoldre el tema de l'amplitud o apostar per un sistema com el 4-3-3, que ara sembla que caminem cap allà de manera més ferma?
Va una mica lligat, però si em fas escollir, resoldre l'amplitud. Jo crec que pengen moltes coses d'aquí. I m'és igual si és en 4-3-3 o fos en 3-4-3, però tinguessis, no? Tinguessis aquest futbol d'extrems. Va molt per partits, i abans ho deia el Ricard perfectament. És a dir, hi ha partits on et val el Messi de fals 9 i hi ha partits on necessites Bradway, no? Però l'amplitud la necessitaràs sempre, i l'amplitud útil, l'amplitud correcta. Per tant, jo crec que va primer una cosa que l'altra, tot i que no es podrien deslligar. Mm-hmm.